Artur Ramon, molt bon dissabte.
Bon dissabte.
T'ha tocat mai la loteria o no?
Mai, jugo molt poc, eh?
Sí que t'ha tocat, que estàs bé de salut.
Ah, això sí, això sí. En aquest sentit, sí.
Avui amb l'Artur Ramon parlarem de loteria perquè ahir es va fer a Madrid el sorteig clàssic, el sorteig de la loteria de Nadal.
32.246.4 milions!
Quina sort els que els hi ha tocat la loteria. I no només això, perquè la setmana que ve, el dia 31, es farà el sorteig de la grossa.
Al cambre argentí que li tira los trastos a la teva dona.
A veure, ja ha comprat la grossa.
La mare del grup de WhatsApp que envia missatges...
T'agraden les campanyes publicitàries de la grossa?
No.
Gens?
No, gens.
No tens ganes de comprar-ne?
N'he comprat, eh? I aquest any, inclús a l'empresa i tot, que sempre fèiem loteria, sí, hem decidit fer la grossa. Però la campanya no m'agrada gens.
Però la gent en parla.
En parla, que això és
clar,
bo.
Que això és bo. Això és bo. Avui amb l'Artur Ramon parlem d'obres vinculades al joc, a les apostes, a l'atzar.
Para los León, la lotería es la única manera que tienen de salir del atolladero. Vicenç quiere explicarles de una forma gráfica que su suerte solo depende de ellos.
Aquí hay 1,5 millones de números. Imaginaros esto multiplicado por 10. Las probabilidades de que te toque la lotería son de 1 entre 14 millones. Para asegurarte de que vas tirando, 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 tirando y tocas a tu número, deberías estar 100 años jugando todos los días.
Y arranquem amb el mestre, amb Caravaggio.
Sí, fixa't quin quadre més bonic, aquests jugadors de cartes del 1595,
sí,
que és un dels últims quadres que ell pinta a Roma, perquè després ja el 1600 mata amb un soldat de la guarda del papa, dels guardians del papa, i ha de marxar fugitiu a Nàpols, a Malta, a tants llocs. Però aquest quadre és molt interessant perquè és una alegoria de l'astúcia i de la maldat, com vens la candidesa o la innocència.
Mm. Hi ha tres personatges.
Exacte. Mira, hi ha aquests dos nens que juguen, o nois, millor dit, que juguen a cartes.
Sí.
Hi ha un, que és el que veiem, diguéssim, frontalment, que és el Càndid, que està mirant la carta.
I una cara angelical,
una cara preciosa,
el pobre, és innocent.
És innocència pura. En canvi, l'altre, que ja el veus amb una cara més de pillo, està jugant també, però a darrere, fixa't que porta una carta, i la porta justament al costat d'una daga. Per tant, hi ha un element també que pot haver violència aquí. Anticipa un
conflicte,
són
sí.
Són coses que ell coneixia molt bé, perquè Caravaggio vivia en aquest món de,
no va acabar gaire
de les tavernes
bé.
I de la violència, i a la que podia treia la daga i clavava un ganivet.
I el tercer personatge?
I el tercer, fixa't que és aquest personatge que té una cara ja de mala persona.
Mala gent.
Que està mirant les cartes del noi innocent.
De l'Àngel.
I li està fent unes indicacions en l'altre, en el dolent, i ho fa amb aquest guà que està foradat. Aquest guà té uns foradets i es deixa veure el dit, és a dir, és un guà ja molt gastat. I llavors aquesta és l'alegoria d'aquesta idea de com el mal pot vèncer el bé. I feia parella amb un altre quadre. Aquest quadre que parlem, els jugadors de cartes,
sí,
està en un museu americà, el Fort Worth de Kimball, que és un museu extraordinari, petitet, però amb obres mestres que hi ha als Estats Units. I fa parella amb un que el va pintar a la mateixa època, que és la Bonaventura, que està al Louvre. I els dos quadres feien parella i els va encarregar el cardenal del Monte, que era el seu gran patró, perquè eren uns quadres que estaven molt de moda, aquests d'aquest gènere, així com costumista, no?
És interessant veure com la maldat,
sí,
sempre s'alia per guanyar.
Exacte. Necessita,
necessita
aliats i necessita la trampa sempre, no? No pot guanyar d'una manera neta. Està guanyant, doncs, perquè té aquest personatge que li està indicant, l'està ajudant. Ell, fixa't que el pobre noi, l'innocent, està mirant les cartes i, per tant, no té la visió del que està passant al seu voltant. En canvi, l'espectador sí que està veient tot el que s'està cuinant per darrere, tot aquesta trampa. I això amb aquesta llum dirigida tan extraordinària i amb aquest realisme doncs, del gran mestre que
era Caravaggio. De quina època has dit que era?
És 1595.
És una època primerenca per Caravaggio?
És molt, molt primerenca. Pensa que ell comença... ell neix a Caravaggio, que és una ciutat petiteta que hi ha a prop de Milà. D'aquí agafa el seu nom. El seu nom de veritat era Michelangelo Merisi. I ell, el que arriba a Roma i veu molt clarament que el gran mestre era Miquel Àngel. Per tant, Michelangelo només podia haver un, i per tant es canvia el nom a Caravaggio. I llavors té aquest patronatge dels grans, diguéssim, mecenes italians que viu a casa inclús d'ells i realitza aquestes obres. I a partir d'aquí doncs comença aquesta carrera extraordinària.
Caravaggio, Jugadors de cartes, de l'any 1595. M'agrada molt, Artur, aquesta obra.
És molt bonic. És molt... Jo no l'he vist
mai. Em fa
mai,
pena,
eh?
Aquest noi que perd.
Hauria d'anar al Fort Worth aquest, però està un pèl lluny. I és un quadre que no viatja massa.
No?
No l'he vist, no, no. Així com la Bonaventura al Louvre el tinc molt present d'haver-lo vist, aquest
no es mou.
Has d'anar-lo a veure.
Amb l'Artur Ramon avui parlem de loteria, jocs i apostes. Segon quadre. I la segona obra també representa un joc de cartes. De què es tracta?
Mira, aquesta és una obra molt coneguda de Cézanne, que sí? És un jugador de cartes. Aquí fem un salt important. Estem al 1889, per tant han passat doncs, pràcticament 3 segles. Mm-hmm. I aquí veiem una obra de maduresa de Cézanne, que la pinta entre 1890 i 96, amb aquests dos personatges completament simètrics. Fixa't que es poden com desdoblar. Un és com si estigués davant del mirall de l'altre, que són dos camperols que s'han reunit en aquesta taula en la que només hi ha una ampolla, on hi ha un punt de brillantor, fixa't que li dona una mica de brillantor de la llum que ve de fora,
reflexe.
Una mica de res, per jugar a cartes. I Cézanne, el que fa, ell ho deia, no? Diu, Cézanne té una frase que diu tota la naturalesa està modelat per l'esfera, el cilindre i el con. Ell tot ho veu en formes geomètriques. Llavors, descomposa geomètricament aquests personatges i els dota d'una dignitat clàssica. Semblen com personatges eterns, no?
Sí, sí, i senyors, com
senyors,
Aristòcrates,
exacte.
No?
I llavors, ell, aquesta composició, va tenir tant èxit que la va fer 5 vegades. O sigui, hi ha 5 quadres amb variants, algunes petites variants, però sobre aquest mateix tema.
I per què va tenir tant èxit?
Perquè va agradar moltíssim aquesta composició a Cézanne i llavors li van demanar, li van com encarregar que fes diferents versions. Això passa amb alguns pintors que tenen molt èxit amb una invenció i llavors la repeteixen. Però una d'elles...
Com Warhol.
Exacte, una mena de Warhol avant la letra. I una d'elles és la que es va vendre per 250 milions de dòlars, que era el quadre més car fins que ara fa poc, el Leonardo famós de l'Exceomo ha fet aquest preu
desorbitat, sí.
I també va anar per aquests països dels Emirats. Aquesta la va comprar la miresa del Qatar, pel museu que està muntant a Qatar. I l'altre, en canvi, diuen presumptament que ha anat a Abu Dhabi, al Louvre d'Abu Dhabi. Però és un quadre que, a més, és molt icònic, perquè quan tothom el veu reconeix a Cézanne, que, sens dubte, és el gran mestre de la pintura moderna.
Jo trobo que els personatges són molt grans per les dimensions, per exemple, de la taula.
Sí.
I trobo molt aquesta descompensació.
Sí.
Hi ha una explicació darrere d'això?
Doncs mira,
semblen dos gegants.
Exacte, semblen dos gegants amb una taula molt petita, però tot està en funció d'aquesta visió que té Cézanne d'aquests volums quasi escultòrics o molt geomètrics. Això hi ha pintors que ho fan al llarg de la història de l'art, aquesta utilització de la geometria, i les seves obres tenen una aura especial. Per exemple, Cézanne a mi em fa pensar molt en Piero Francesca, que també fa... Passa que ho fa el Renaixement, no? Però fa aquesta visió de...
He de revisar els apunts, eh?
Sí, aquest t'agradarà molt, eh? És un pintor...
He de revisar els apunts perquè aquí m'has enganxat.
És un pintor meravellós. És dels més bons del Renaixement, clar, tothom recorda Leonardo, Rafael, etc. Però Piero és un dels millors. La Madonna del Borgo San Sepolcro és una de les obres mestres de Piero. I Piero fa aquesta mateixa cosa, passa que la fa doncs, molt abans que Cézanne. Però Cézanne també li agrada. I llavors, clar, què busca ell? Aquesta monumentalitat dels personatges, no? Dotar-los d'aquesta força, d'aquesta expressivitat, i la taula, evidentment, la fa més petita del que hauria de ser.
Mm. I el tema de la llum? Què el diferencia de Caravaggio?
Doncs mira, amb la llum...
Perquè hem parlat, sí, no?, d'aquest reflex, sí, a l'ampolla.
Efectivament. Mira, la llum, hi ha un tema molt clar, que és que a partir de Caravaggio ja no torna a ser mai més la mateixa. És a dir, fins a Caravaggio la llum és com plana, com si estiguéssim banyada per un fluorescent, per entendre'ns. Les pintures del Renaixement és molt completament ambiental, i a partir de Caravaggio és dirigida, és dramàtica, és teatral. Tot això es va desenvolupant al llarg de la història, l'art, però amb els impressionistes la llum canvia una altra vegada. Hi apareix el plein air, la llum del natural, les impressions de la llum. Aquí Cézanne el que busca, més que el joc de la llum, és un joc més geomètric i de colors, però la llum la incorpora en aquest petit reflexe de l'ampolla que abans dèiem, i que està, fixa't, que està just al mig de la composició. Sí. És a dir, no és anecdòtic que estigui aquí al mig, per dos raons. Primer, perquè compositivament li serveix per traçar una vertical i separar, amb un quadre tan simètric, separar... Si ara li traiem, tapem l'ampolla,
sí,
ja no funciona tan bé.
No, és veritat.
Veus?
És com si hi hagués la marca, no?
És la marca,
al mig
és l'eix.
És l'eix
que desdobles. Saps allò que a vegades fan els nens que
amb un foli,
eh? Sí. Que fan com una que fan com una imprimació del que han pintat o dibuixat?
Sí.
Cézanne juga una mica amb això, i al mig de la foli posaríem l'ampolla per crear aquesta vertical. Però no en té prou amb això. Després li posa aquest punt de llum, aquest punt de brillantor, perquè veiem que estem en un interior fosc, però que d'alguna finestra està entrant aquesta llum.
També hi ha llum, o potser m'ho sembla a mi, a la cigarreta d'un dels,
sí,
jugadors,
sí,
que és més blanca de...
Mira,
de que
aquesta cigarreta és una pipa.
Ah?
És un fumador de pipa, però sembla...
Sembla una cigarreta,
sí,
no?
Sí, sembla una cigarreta, però és un fumador de pipa que també l'ajuda, doncs... I fixa't que té una miqueta de fum, inclús. Hi ha una mica de fum. En la imatge meva, que és en color, es veu millor, veus? Que té un pèl de fum que està pujant cap a dalt.
Sí, sí.
Però... Clar, Cézanne té aquesta cosa tan... Cézanne després, clar, serà el gran mestre Picasso. El Picasso de les demoiselles, del cubisme, el que està reinterpretant Cézanne. És un personatge que, a mesura que el vas veient i el vas coneixent, és cada vegada més apassionant. I la seva vida és molt, molt bonica. Ara han fet una pel·lícula, Cézanne i jo.
La vaig veure el tràiler, eh?
Doncs està bastant,
sí,
bé. I mira que jo no sóc gens de pel·lícules d'art, no m'agraden, però aquesta em va agradar molt. Ara he vist dues pel·lícules relacionades amb l'art que m'han agradat molt.
Quines són?
Aquesta i The Square.
Ah, sí, també la vaig veure, The Square.
És una crítica a l'art contemporani.
Brutal.
Brutal. També em va agradar molt.
Brutal. Hi ha l'escena del...
Del
sopar.
Del menjador. Que
del menjador
tot,
de la gala.
Tots els rics allà, i apareix aquell personatge fent com un happening. Allò és impressionant.
Que no entén ningú.
Sí, allò és molt, molt bo.
The Square, sí, sí.
Sí. Doncs aquestes dues... Cézanne i jo està molt bé, també.
Val, doncs ens l'apuntem.
Per entendre Cézanne.
Avui parlem de loteria, jocs i apostes, i si esteu acostumats a comprar dècims de loteria, us haureu fixat que s'hi reprodueixen quadres. Avui sabrem per què.
Que sí, mamá, que voy a hacer la cola. Pero si no tienen esa terminación, cojo la que haya, ¿eh? Perdona, estás en la cola, ¿no?
Cuando no tienes suerte en la vida, no te pasan estas cosas.
Me recuerda tanto al mío.
Aquest que sentim és l'anunci de la loteria d'aquest any, un treball d'Alejandro Amenábar que explica la història d'una visitant, s'entén que d'un altre planeta, que es troba per atzar amb el Daniel i compren un dècim de loteria, entre d'altres aventures. De vegades a mi em costa d'entendre aquestes també,
sí,
campanyes publicitàries, aquestes mig pel·lícules, vaja, no sé,
sí,
no acabo de veure clar.
Ara es fa molt, això, eh?
Es fa molt.
Sí, són com minifilms.
Sí.
Per,
i dius, però què em volies explicar? Sí.
I després dius, vagi a veure la versió completa, no,
sí,
sé quina web, que no hi vas mai, perquè
hi vas mai,
ja
perquè dura 3 hores,
sí,
allà. A veure, Artur, per què els dècims hi reprodueixen quadres?
Mira, els dècims, des de, diguéssim, des dels anys 50,
sí,
han aparegut constantment, i sobretot per Nadal, escenes religioses tretes de la pintura o del patrimoni, diguéssim, artístic. Que, a més, doncs, Espanya en té moltes d'imatges religioses d'aquestes. I llavors, doncs, cada any en trien una. Per exemple, aquest any que han triat? Han triat una adoració de Murillo. Sempre hi ha algun motiu al darrere. Aquest any seria el motiu, doncs, que estem celebrant, doncs, el 400è centenari del naixement de Murillo, que va néixer el 1617, enguany, i aquesta efemèride. Però altres vegades han utilitzat escenes artístiques, també és veritat que literàries o de tipus científiques, però sempre buscant, doncs, la cultura i la cultura visual,
sí,
com un reclam o com una icona en els dècims de la loteria.
És una bona manera d'escampar l'art,
sí,
i la cultura, de fer pedagogia.
És una manera que jo trobo que està molt bé, perquè, mira, he agafat, no sé, d'una...
Perquè el repasses, eh?
Sí.
Mires bé el número...
Sí.
Sí, sí, i llegeixes, exactament el peu de la imatge.
I la imatge és prou gran, jo aquí en tinc una, i la imatge és prou gran, a veure si m'haurà tocat, però això va ser ahir, encara no ho he mirat.
Sí, doncs ho has de mirar, eh?
Veus? Però és prou gran per veure exactament el quadre com és.
I el quadre d'aquest número?
Aquest és el de Murillo. És el d'aquest any,
sí.
És el d'enguany. Però altres anys doncs, han tret quadres d'altres artistes. Normalment intenten que siguin espanyols. Hi ha una cosa també d'identitat doncs, nacional aquí.
Clar. I de Murillo trien qualsevol obra?
No,
o...
trien obra religiosa i si pot ser vinculada al Nadal. I en aquest cas, doncs, un naixement.
Clar.
No han buscat un autorretrat o intenten...
Que també estaria bé, no?
Sí, però ja ho fan durant l'any. Jo he estat buscant
sí. I
durant l'any, fixa't que agafen obres d'altres artistes i ja no tenen aquesta connotació de religiosa o d'iconografia, diguéssim, del Nadal.
Mm.
El Nadal és fàcil perquè pots tot el que sigui un naixement, sí. Una adoració dels reis, inclús una fuga a Egipte, hi ha molta iconografia. Pots estar posant imatges del Nadal de pintures espanyoles durant molts anys, perquè hi ha molta cosa. Però trobo que és una manera bona de fer pedagogia. Potser nosaltres ho hauríem de fer. En comptes d'aquesta grossa, doncs potser obres del
Manac,
sí, o de museus catalans, aquest mateix any jo hagués fet de Lleida.
I el... Clar, el Museu de Lleida, que ara està buit.
No, buit no està.
Una part.
S'han endut tres o quatre coses que tenien en sala i després hi ha els dipòsits i això s'han endut més, però el museu segueix sent importantíssim.
Sí, importantíssim, sí.
I els oients hi han d'anar.
Per tant, tu proposaries això, que els bitllets de loteria de la grossa de Nadal
fossin obres icòniques de l'art català, per què no?
I, a més, el dècim vesteix més,
no? Jo crec que sí, perquè la grossa ja la tenim molt vista. Que l'utilitzin per les campanyes, això està bé. Però no cal que ens la posin. Me sembla que el dècim porta una imatge a la grossa, si no m'equivoco.
Sí.
No? Doncs, sí. Doncs no cal. Posa
una obra d'art.
I fem una difusió de l'art.
Català.
I fem-ho amb rigor. No.
Que et truquin a tu.
Sí, i els podem ajudar.
Sí.
Farem una llista i diem, mira, durant els anys podem anar fent això i tenim moltes obres.
Ja
que ells fan amb l'art espanyol, si nosaltres tenim un art català magnífic, però ens l'hem de creure una mica.
Aquí hauríem de començar, a creure-ho. Amb l'Artur Ramon hem repassat diversos quadres vinculats a la loteria, les apostes, els jocs, perquè estem en plena època de sortejos, ahir el sorteig de la Loteria Nacional, i el dia 31 de desembre, el de la grossa. A veure si hi ha sort. Fins demà,
Artur.
A veure,
fins demà.